sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
3 minuts i seran 6:45. Una pastoral ben social és la que us proposem avui. La proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme i erradicar-lo, una iniciativa que es tramita al Parlament de Catalunya, és el nostre tema d'avui, amb el qual us parlem com cada divendres a aquesta hora en sortida. El contingut es va treballar amb molta intensitat en una jornada que sobre aquesta qüestió va organitzar per el 10 d'octubre passat la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració de 5 entitats socials de l'Església o d'inspiració cristiana totes, que s'han implicat en aquest procés. La tramitació legal és, sens dubte, una gran oportunitat. En parlem avui en aquesta secció amb Antoni Milian i Massana, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i un dels grans artífexs, per no dir el principal, d'aquest text legal que ara es tramita al Parlament de Catalunya. Doctor Milian, Massana, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Encantats, gràcies, de tenir-lo. Com està?
Gràcies. Bé, gràcies.
Podem dir que esperançat per aquest avenç del projecte de llei al Parlament de Catalunya?
Home, certament molt, molt esperançat. És a dir, mai s'havia presentat en l'àmbit legislatiu una proposició o un text que fes fora el sensellarisme, i és el primer cop. I esperem que, a més, sigui l'últim en el sentit que això prosperi, s'aprovi i que realment permeti acabar o almenys pràcticament enllestir el tema del sensellarisme, i per això dic el primer i espero que l'últim.
El punt de partida és, sens dubte, de tot plegat, que cal una llei d'aquest tipus contra una realitat que és terrible, la de les persones sense llar. Són desenes, centenars, diríem, arreu de Catalunya, les persones que viuen al carrer.
Sí, són moltes i cal una llei. Sobre això vam tenir nosaltres internament, perquè el text el vam preparar, un petit grup de persones del món del dret públic, juntament amb les 5 entitats que s'hi van implicar fortament. I aleshores una cosa que ens vam preguntar és si calia fer una llei on hi havia prou amb mesures de tipus administratiu, que això és el que s'ha fet en tot cas tradicionalment, quan se n'ha fet que tampoc no han sigut pràcticament existents. I vam veure que era imprescindible fer un text legal, i si un examina a la proposició que es tramita en el Parlament, es veurà que hi ha una sèrie de matèries que no es podien fer a través de mesures estrictament administratives. I pensem que realment calia prendre una sèrie de mesures que exigien un text legal. I pel que fa al nombre de persones que es beneficiarien d'aquest text, que seria les persones que viuen al carrer, o bé les que hi viurien si no fos que una entitat pública o privada en aquests moments els hi posa un sostre, doncs estem pel voltant de les 14-16.000 persones. Alguns apunten a 18.000.
Clar, per exemple, en el recompte de cada any surt un miler llarg a Barcelona només. Però clar, aquests són els que viuen permanentment al carrer. Hi ha altres que viuen temporalment, alguns dies, després tenen una acollida en un pis o en un centre social. Bé, què pretén, senyor Antoni Milian, aquesta futura llei? Aquesta és la pregunta del milió, una mica.
Bé, doncs el que pretén, fonamentalment, podríem resumir-ho en tres aspectes. D'una banda, que no hi hagi gent que involuntàriament visqui al carrer. Per tant, diguem-ne, erradicar el sensellarisme per part d'aquelles persones que hi viuen però que no hi voldrien viure. Aquest és el primer punt. El segon és, transitoriament, mentre això es tracta de solventar a través de les tècniques que aporta aquesta proposició, és mirar de facilitar la vida d'aquestes persones, de fer-la més fàcil i que tot el patiment que tinguin, mirar de reduir-lo al màxim. I el tercer objectiu és, un cop aquestes persones, tothom estigui en un sostre, nosaltres preveiem el que en diem l'espai residencial digne, que es garanteix al cap de 2 anys d'entrada en vigor del text legal. Aquest espai residencial digne pot tenir diverses manifestacions. Pot anar des d'un alberg o una pensió, són coses que s'utilitzen actualment per fer front al sensellarisme, fins, lògicament, el que és més ideal, que seria els habitatges d'inserció. Hi ha diverses tipologies. Llavors, el tercer objectiu és que es puguin anar abandonant el que és, permet menys autonomia de la persona, que serien els albergs, per exemple, o serien les pensions, o un hotel, per exemple, el cas, i tendir cap al que serien les residències i especialment cap al que serien els habitatges d'inserció. Aquest seria el tercer objectiu. Aquests són els objectius, diguem-ne, que té fonamentalment la proposició.
Ben clars, ben comprensibles i ben desitjables, podem dir. Per tant, garantir un espai residencial, senyor Milian, un espai digne, sí, als qui no disposen d'habitatge, és la gran alternativa, és una mica la clau amb què treballa el projecte. És realista la voluntat d'acabar amb el sensellarisme, no només de cara als dos anys següents, per dir alguna cosa, després de l'aprovació de la llei, sinó de manera permanent o de manera estable, a llarg termini?
Bé, jo crec que el que és realista és pràcticament, diguem, eliminar aquest fenomen. És evident que si aconseguim que finalment tenir espais residencials dignes per a aquestes persones, pot haver-hi un degoteig de gent que vagin anant a parar al carrer, però que els podem probablement anar recollint justament perquè serà això un degoteig, no? En aquests moments és una xifra important, eh? Abans dèiem la xifra global, viure en espai públic o intempèrie són 2.531, els cas que estan xifrats.
A Catalunya, eh?
A Catalunya. Si això no seria Barcelona, sinó seria Catalunya, encara que la majoria es concentra a Barcelona, però això seria a Catalunya. Llavors, nosaltres pensem que això és possible i per això, diguem-ne, fem aquesta fase i fins que no arribi el tercer objectiu a aplicar-se, i és que el que garantim és un espai residencial digne, no un habitatge, un espai residencial digne, que pot ser un habitatge, però som conscients que això seria un cost molt gran, i que d'avui per demà hem de buscar altres formes. Llavors, el que és partir del que existeix, que són aquests recursos als quals van fer referència, aquests models als quals van fer referència, que potser caldrà realment incrementar-los per poder aixugar aquesta població que encara que es troba en el carrer, però això sí, diem digne, espai residencial digne. I amb això vol dir que no qualsevol pensió o no qualsevol alberg, per exemple, serà un espai residencial digne. Ha de tenir una sèrie de requisits. Per exemple, els albergs actualment moltes vegades, en molts d'ells, el que succeeix és que aquestes persones hi dormen, però a primera hora del matí han de marxar i no poden tornar fins al vespre. Això no seria un espai residencial digne. Sí, per tant, probablement s'haurà de modificar amb alguns albergs la normativa que s'aplica.
Clar, és un espai per dormir, però no residencial. Clar,
exacte,
no per
exacte.
Sí. Bé, i com això podríem anar reflexionant sobre molts temes que estem repassant avui en aquesta secció en sortida dins del programa Sense Distància amb Antoni Milian Massana, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i principal artífex del text legal que ara està en mans del Parlament de Catalunya. És viable que amb la llei aprovada es pugui destinar una prestació social a aquestes persones que no tenen llar? Vaja, suport econòmic a la llei, perquè quan hi ha lleis socials, que tenen sempre un gran consens polític i social, sempre hi ha la gran pregunta, no? Hi ha diners per fer front a això?
Clar, aquesta és una decisió fonament política, de com, a què es destinen els diners. Nosaltres no hem fet estrictament una memòria econòmica, perquè no disposem de les dades totes que ens podríem fer una memòria com a tal. Sé que hem fet una sèrie d'aproximacions i pensem que sí, que és possible, perquè a més a més, clar, ja partim dels recursos existents. És a dir, el que cal és incorporar aquestes persones que estan al carrer, aquest espai de l'INDA. Actualment, per exemple, sabem que l'Ajuntament de Barcelona destina aquest any 47 milions. I amb això cobreix una sèrie de necessitats, encara que en falten, perquè evidentment hi ha gent al carrer a Barcelona. No? Nosaltres tenim una xifra aproximada, que és la que ens sembla que això ho permetria doncs, tirar endavant, que seria per rondant uns 70 milions, 80 milions a l'any. Però, repeteixo, d'aquests 70 o 80 ja hi ha despesa a fer, que s'està fent. És a dir, que per tant seria una quantitat que potser aproximadament la meitat d'aquesta, que seria la global, perquè amb recursos. Després també cal tenir en compte una altra qüestió, i és que hi ha una sèrie de despeses que no serien si aquestes persones tinguessin un espai. És a dir, hi ha tota una sèrie d'espeses, no sé, per exemple, quan es va incendiar aquell espai a Badalona, que hi havia molta gent allà refugiada,
terrible,
els costos, diguem-ne, de bombers, de serveis d'emergència, d'ambulàncies, etc., tot això s'hauria estalviat. És a dir, que hi ha un efecte retorn, també, que pensem que s'hauria de tenir en compte a l'hora de fer aquesta comptabilització, i, bueno, amb això nosaltres pensem que sí, que és realista. Ara, cal que hi hagi també la voluntat política de destinar uns diners a aquesta activitat. Però no és cara, sempre hem dit, no és una llei cara. I quan vam anar al Parlament a presentar el text, que després els grups parlamentaris, 7 dels 8 que progressionaris, se l'han fet seu i el tramiten, doncs quan presentava això, nosaltres sempre dèiem, no és una llei cara. I crec que som conscients de que no és una llei cara.
La proposició de llei, en qualsevol cas, respon al treball de Assís Centre d'Acollida, Arrels Fundació, Càritas Catalunya, la Comunitat de Sant Egidi i Sant Joan de Déu Serveis Socials, entitats que formen aliança amb el món acadèmic, i per això també expliquem que tenim aquí un catedràtic, un acadèmic, professor de l'Autònoma concretament. Recordem que el text redactat, impulsat i dirigit per vostè mateix es va lliurar a les forces parlamentàries, com ara comentava també, que el van fer seu el 25 de gener passat, per tant ja han passat uns quants mesos. Com valora i com interpreta vostè aquest treball col·lectiu i sobretot quin termini tenim fins que es pugui debatre i aprovar la llei? Això va per llarg? Dues preguntes en una.
La primera és el treball previ a la presentació o hi ha un
cop presentat? Sí, aquest treball que s'ha fet previ, sí, aquest treball col·lectiu que ha permès que la llei estigui ara tramitant-se al Parlament.
Sí, bé, això com sembla que hem dit al començament, no?
Sí.
És un treball fet per un petit equip acadèmic juntament amb aquestes 5 entitats als quals ara heu esmentat. Vam estar treballant durant uns 2 anys preparant el text, és a dir, no és un text precipitat, sinó és un text molt meditat, i aleshores el vam acabar cap al gener del 2021, i aleshores en aquell moment ja va haver-hi eleccions al Parlament, i al mes d'abril van començar a veure els grups parlamentaris amb la nova legislatura que començava llavors. Vam estar uns 2 mesos anant veient cada un dels grups parlamentaris, vam explicar el text, els vam lliurar, després vam tenir una segona reunió, aquest cop amb tots junts, el mes de setembre, que es va convocar per la presidenta de la Comissió de Drets Socials, aquesta reunió, i després ja, bueno, vam anar preguntant i parlant amb cada un dels grups parlamentaris si realment aquest text l'entraven, se'l feien seu o no se'l feien seu. I sí, a poc a poc, cada un dels grups parlamentaris, 7 dels 8, doncs van dir que aquest text l'entraven en el Parlament de Catalunya. Això vam arribar, això es va entrar el 25, com deia vostè, el
25 de gener passat.
Des de llavors s'ha seguit el tràmit normal en aquests casos, va passar el ple del Parlament i ara està en la Comissió de Drets Socials. En aquests moments estem en la fase que ens en diu de compareixences, compareixen persones expertes o entitats expertes en aquest tema per opinar sobre el text, i aleshores, quan s'acabi aquest període, ve el període de les esmenes ja a l'articulat, no es pot fer esmenes a la totalitat, i bé, d'aquí, en principi, cal pensar que ens sortirà un text aprovat, el text que faci la ponència, passi al ple i s'aprovi en el ple.
Potser d'aquí un any, per dir alguna cosa...
A veure, jo diria, així ens ho havien dit, quan comentàvem una mica aquest tema de termes, que sempre això és difícil de definir, però deien que potser cap a la primavera podria estar aprovat. Però també ara s'ha començat la fase de compareixences i tenim la impressió, bueno, una mica des de fora, que potser és una mica lenta aquesta fase, i aleshores, bueno, no sé si això ho allargarà més. Nosaltres desitjaríem que, clar, que s'obri quan més hi ha millor, i bueno, pensem que si hi ha un esforç cap a la primavera, imagino que es podria aprovar.
I en aquesta legislatura, perquè si la legislatura s'acabés per raons que tothom es pot imaginar precipitadament, quedaria aturat i es podria reprendre, suposo, en la següent.
Sí, a veure, si realment aquesta legislatura caigués, aleshores, cosa que pot succeir, una certa inestabilitat política, això podria succeir, si això succeïa, retardaria bastant el tema. És a dir, caldria tornar-lo a entrar i, bueno, serien els mateixos grups parlamentaris que haurien de decidir entrar-lo. Si és que es feia des de la iniciativa parlamentària, si després qui governés ho feia seu des del govern, també podria entrar-ho com a projecte de llei. Nosaltres vam seguir la via, tota manera, d'anar a veure els parlamentaris perquè volien que fossin els parlamentaris que s'ho fessin seu. És a dir, fent-s'ho seu, realment jo crec que, i a més això crec que permet un arc polític més ampli, probablement, que aprovi aquest text, ens sembla que això era la millor opció.
Doncs seguim amb Antoni Milian, impulsor d'aquest projecte de llei contra el sensellarisme que està en tràmit al Parlament de Catalunya, ara en fase de compareixences. De quina manera es pot implicar, i aquí hi ha una altra de les grans claus per anar acabant, tota la societat civil en l'aplicació d'aquesta llei, un cop s'aprovi? Vaja, ja ens ha dit que podria ser d'aquí un any, d'aquí a uns mesos, però després què? La implicació de tots és molt important, no només dels grups polítics.
Certament, és a dir, aquí la implicació ha de ser, fonamentalment, un cop aprovat, haurà de ser del govern, perquè és el govern qui té, diguem-ne, les competències de gestió en l'àmbit dels drets socials, ha de ser de les entitats socials, perquè aquesta llei el que fa és una col·laboració estreta entre l'administració i les entitats que ja treballen en el sector del sensellarisme, però després hi ha el conjunt de la societat. El conjunt de la societat creiem que també s'hi ha d'implicar. I la implicació, que jo crec que ara, darrerament, afortunadament, se'n parla ja bastant en els mitjans de comunicació del tema del sensellarisme, els diaris treuen reportatges, és a dir, un tema que va prenent consciència, Jo crec que el fet de que hi hagi una llei, una proposició de llei en el Parlament, també ajuda a que hi hagi a poc, a mesura que es va coneixent aquesta tramitació, una consciència sobre el tema. Aleshores, feta més aquesta presa de consciència, i espero que les persones del carrer, no les que viuen al carrer, sinó els que anem pel carrer,
sí,
que en lloc de girar el cap, com bé trobem aquestes persones, que al revés ens hi fixem i que estiguem la capacitat, diguem-ne, d'ajudar-los i d'acompanyar-los quan calgui.
Bé, avui hem parlat de la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme i erradicar-lo, iniciativa que es tramita al Parlament, i la darrera de les claus, no sé si gran o petita, el text planteja anar més enllà de la dimensió pal·liativa d'una llei com aquesta, és a dir, que no és només una llei per posar un nyap, sinó per acabar amb el problema, no? I per tant, això vol dir que cal atacar les arrels, no només solucionar les emergències. Això vol dir que caldrà anar més enllà i després, per tant, aquesta llei podem dir que no garanteix acabar amb el terrible fenomen, és a dir, que pot ser un trampolí, però cal fer més coses, segurament.
Segur que cal fer més coses, és a dir, aquesta proposició que intenta és acabar amb la bossa de la gent que en aquests moments està al carrer i que no té un sostre, diguem-ne, i no només que no tenen sostres, sinó els que tenen sostres molt precaris, com dèiem, una pensió, i procurar que tinguin una zona residencial o que tinguin finalment també un pis que permeti, de caràcter social, que permeti d'inserció, que permeti doncs estar-hi i tenir una autonomia personal. Evidentment, si volem evitar el degoteig de noves persones al carrer i que això no sigui un circuit continu, cal prendre altres mesures. I en aquest sentit, llavors, que cal prendre mesures preventives o d'un altre tipus. Això la provisió no ho tracta, i no ho tracta perquè ja s'escapa, diguem-ne, del que és aquest àmbit.
La llei no arriba a tot, certament.
És que no ha d'arribar a tot, perquè si no, no arribaria enlloc, diguem-ne. Però, òbviament, s'han de prendre mesures, i bueno, hi ha d'haver una distribució de la riquesa, per exemple, però això no és el tema d'aquesta llei, no? I per tant s'ha de prendre mesures ja de caràcter més macroeconòmic que un altre tipus.
Sí. Antoni Milià Massana, catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat Autònoma de Barcelona, ens ha acompanyat com a principal impulsor d'aquest text legal per acabar amb el sensellarisme al Parlament de Catalunya. N'hem parlat aquí a Ràdio Estel diverses vegades, se n'està parlant, que se'n parli més, encara, perquè segur que hi ha molts catalans que no el coneixen encara. Sobretot, enhorabona per aquesta feina feta i moltes gràcies per haver-nos-la explicat aquí, doctor Milià Massana. Ànims, que vagi bé, entre tots intentarem també donar l'impuls en la mesura que puguem aquest text legal. Que vagi molt bé.
Bé, gràcies per haver-me convidat i realment, com dieu, és molt important que se'n parli. Per tant, quan més se'n parli i en parleu, millor. Gràcies.
En tornarem a parlar. Adéu-siau. I fins aquí la secció en sortida. Posem el punt final. Recollim ja. Arribat aquest final del programa ja de Sense Distància, avui divendres, que coincideix com cada 18 de novembre amb la festa de la dedicació de la catedral. És per això que la missa, que comença a 7:45, serà més llarga de l'habitual. Acabarà uns minuts després de les 8 i això voldrà dir que el programa Camins amb Rafa Sanabuja, que estarà amb la mateixa força de sempre, serà una miqueta més curt, però no us el perdeu igualment encara que comenci més tard. Ara, a 7:45, com sempre, les vespres des de Montserrat, i a 7:45, com us dèiem, la missa des de la catedral de Barcelona, solemne per aquesta festa de la dedicació. Recordem que diumenge és l'últim de l'any litúrgic amb la festa de Crist Rei. Bon cap de setmana, adeu-siau.